Bona tarda, són les 7. Us parla Pere Gallifa. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracan, ha visitat avui el president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart. Marc Pijoan, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. La trobada ha tingut lloc a la presó de Lledoners i, sobretot, s'ha centrat en tractar l'organització de la nit de Santa Llúcia a la nostra ciutat.
Animat, convençut i, malgrat la seva situació, totalment compromès amb aquesta futura realització de la nit de Santa Llúcia a Sabadell.
Serracan li ha traslladat el suport de la majoria del ple de Sabadell, que defensa la seva llibertat immediata.
L'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell presenta la seva nova temporada.
Una temporada marcada per l'accent italià, amb tres propostes d'aquest país, però ben diferents entre elles. Mirna Lacambra és la presidenta de l'associació.
Hem pensat de fer tres títols diferents d'autors, que podíem haver fet també. Tres títols del mateix autor també podíem haver fet, no? Però no, hem fet doncs tres títols diferents d'autor, un és Verdi, l'altre és Elisir de Mora, que és de Donizetti, i un tercer que és de Puccini, que és la Bohème.
Un dels plats forts de la temporada és el Valstaff de Verdi, que mai s'ha representat en aquesta entitat.
I en esports, últims dies del mercat de fitxatges a segona B.
El Sabadell té clar que vol incorporar dos jugadors per les fitxes de majors de 23 anys. Concretament, buscaran amb calma un central i un jugador amb bona arrencada per la banda.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I quan passen 2 minuts de les 7 del vespre, és hora d'obrir pàgina de serveis. Dia tranquil, amb calor i molta xafogor, una humitat per sobre del 30% aquí a Sabadell. Però què ens espera les pròximes hores i els pròxims dies ens ho explica en Raül Mateu. Bona tarda.
Bona tarda, ja comencem a tenir alguns ruixats que descarreguen en àrees del Pirineu, especialment ara mateix cap al sector oriental, però durant la tarda també aniran apareixent aquests xàfecs en altres zones del sector occidental, punts del Pallars Jussà, del Sobirà, també zones del Port del Comte, nord del Solsonès, també del Berguedà, llarg de la Serra del Cadell, i que fins i tot durant la tarda vespre podent avançar també i afectar algun punt del nord de la pressió central. En tot cas seran xàfecs puntualment moderats, alguna calamarsada, tempesta, i la resta del país predominar l'ambient assolellat, això sí, amb algunes nuvolades a sectors de muntanya del prelitoral, però en aquest cas esperem que les precipitacions, si n'apareixen algunes, serien més aviat poc destacables. Les temperatures avui que es mantenen similars, amb valors que són força elevats, sobretot a punts del litoral, a l'espera que a la següent jornada parlarem d'una situació similar, ambient assolellat al matí, amb alguns núvols alts i prims i nuvolades de tarda que normalment deixaran xàfecs a zones del Pirineu i del Prepirineu. I almenys això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem donat un cop d'ull al cel, anem a donar un cop d'ull a la terra, com estan les carreteres que ens envolten, i la situació és molt tranquil·la en el trànsit d'aquí als voltants de Sabadell. Només podem destacar a la ronda de dalt una mica de complicacions a l'alçada d'Horta i també a la ronda litoral entre el Poble Nou i la Vila Olímpica. Són alguns dels avantatges de ser a Sabadell l'última setmana d'agost. I entrem en matèria. Us ho dèiem en titulars. L'alcalde de Sabadell ha pogut veure's personalment amb el president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners, sense límit de temps i en un espai comú, sense separació entre tots dos. El fet que l'alcalde sigui un càrrec electe li dona aquesta deferència, tal i com ha explicat ell mateix.
Les visites institucionals, com són aquestes, són visites institucionals i, per tant, no tenen res a veure amb les visites, malauradament, que han de fer els familiars que es fan amb un vidre. Aquestes visites institucionals, tal com està prevista en el reglament, són visites que es poden fer en una sala i, per tant, que et pots tocar i abraçar, com van poder fer amb en Jordi Cuixart.
Cuixart i Serracan van estar reunits ahir la tarda durant més de 2 hores.
Segons explica l'alcalde, el principal tema de la trobada va ser la nit de Santa Llúcia, que organitza l'entitat presidida per Cuixart i que enguany es farà a Sabadell. El president d'Òmnium manté la il·lusió i la seva tasca al capdavant de l'entitat.
Molta il·lusió, perquè des de la seva presidència Òmnium, malgrat estar a la presó, doncs aquesta activitat sigui el que ha de ser sempre, una activitat de cohesió de cultura, no? De reivindicació de la cultura catalana, que és al final la cultura que avui, no? Tenim a Sabadell, i una cultura diversa, i que intentarem que reflecteixi, doncs, en tota aquesta sèrie d'actes que han de culminar amb la realització de la Nit de Santa Llúcia.
Però el Batlle diu que també van parlar d'altres coses, com per exemple conèixer de primera mà les seves experiències viscudes aquests mesos, reflexionar sobre la injustícia de la seva situació i traslladar-li el compromís amb la sol·licitud de la seva llibertat immediata. L'alcalde de Sabadell també va tenir ocasió de saludar a l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez.
I Sarracant creu que Cuixart està convençut de portar el seu compromís amb les llibertats i el dret d'autodeterminació fins on calgui. Recordem que Cuixart fa més de 300 dies que és a la presó. I una altra notícia relacionada amb els presos independentistes és que avui mateix el president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, al centre penitenciari Mas d'Enric, al Catllà, on es manté en presó preventiva.
La d'aquest dimarts ha estat la primera trobada que mantenen des de que Forcadell va ser traslladada a aquest centre procedent de Puig de les Basses, Figueres, amb la intenció d'estar més a prop de la seva família. El president Torra ha arribat a la presó de Mas Enric a 9:45 i n'ha sortit al cap d'una hora i mitja sense fer declaracions.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
Dal labbro il canto estasia.
Aquestes notes són de l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, que han de sonar al Teatre de la Faràndula a finals d'octubre, i de fet significaran l'estrena d'una peça inèdita que s'incorporarà a la història de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. També marcarà l'inici de la nova temporada, que per cert tindrà un caràcter marcadament italià, i és que els tres autors representats van néixer a la península transalpina.
Per la seva presidenta, la presidenta de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, l'obra Falstaff de Verdi és una òpera difícil.
És la primera vegada que ens posem a intentar doncs, a fer un bon Falstaff, no? Perquè no és gens fàcil, és difícil. És una òpera verdaderament quasi coral, per dir-ho d'una manera, perquè doncs, hi ha molts intèrprets. I, a més, doncs, és una com una comèdia, però que no ho és de comèdia tampoc. I, per tant, doncs, és seriosa i comèdia, i al mateix temps doncs, difícil musicalment i escènicament, molt, 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 molt complicada.
Caldrà fer assajos intensos des de gairebé 4 setmanes abans de l'estrena. Després de Sabadell, l'obra girarà per diferents ciutats catalanes durant el mes de novembre, i llavors caldrà esperar fins al febrer per escoltar la peça de Gaetano Donizetti, L'Elisir d'Amore. La cambra destaca que, al contrari que la primera, aquesta òpera ja l'han representat i ja saben què agrada.
L'hem representat altres vegades, hem fet 2 o 3 produccions d'aquest mateix espai d'això. I llavors això ens causa, diguem, una alegria, diguem, per fer lo de l'Elisir d'Amore, perquè és una òpera pràcticament alegre. Comença bé i acaba bé també, i per tant doncs, és una òpera que agrada al públic per la seva senzillesa i per la seva estructura musical.
El muntatge suposarà el debut del tenor colombià César Cortés, que ha estudiat al Conservatori aquí a Catalunya i al qual els amics de l'òpera esperen amb ganes.
I no serà fins al mes de maig que l'escenari tornarà a vibrar, una vegada més amb les històries de Mimí, Rodolfo, Marcello i Musetta. Sabeu de quina òpera parlem?
Aspetti, signorina, le dirò con due parole.
Es tracta de La Bohème, de Giacomo Puccini, un autor que es compta entre els favorits de Mirna Lacambra per molts motius.
Puccini és la música més preciosa que hi ha en aquest món. té una, a part de tota la musicalitat que hi ha, doncs és una música molt apassionada, molt sensual, molt, és una meravella, perquè Puccini i intervé, diguem, amb tots els sentiments del ser humà, no?, en aquesta òpera.
Una temporada per a gaudir de les propostes dels amics, l'any en què assajaran fórmules de finançament i promoció, com el micromecenatge i, sobretot, la futura fundació conjunta amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
I tot seguit repassem altres notícies en un format més breu. El grup municipal de Ciutadans vol més pàrquings de motos a la ciutat.
La proposta del grup taronja és que l'Ajuntament elimini un 2,5% de les places d'aparcament per a cotxes de la zona blava per crear 200 espais gratuïts per a l'estacionament de motocicletes. José Luis Fernández, portaveu de Ciutadans, defensa que la proposta es notaria sobretot al centre i l'Eix Macià, on hi ha escassetat d'aparcaments per a motos.
Estem parlant sobretot de places al centre, on realment els postos on es pot aparcar ja estan bastant ocupats, i a més tenim unes voreres que com a norma són més estretes, amb la qual seria, aquí sí que es notaria, perquè serien 200 més. No eliminarien cap plaça on realment es pugui ja aparcar.
Ciutadans considera que s'ha d'apostar per aquest tipus de vehicle, ja que facilita la mobilitat i és menys contaminant que els cotxes.
Hi haurà reparacions al paviment de la Gran Via del 22 al 24 d'agost.
A partir de demà dimecres i fins al divendres, l'Ajuntament de Sabadell farà reparacions puntuals al paviment de la calçada a diversos punts de la Gran Via. Es treballarà cada dia de 7 del matí a 7 de la tarda, començant a l'alçada del pont número 8 i continuant en direcció sud fins al pont número 2. Després es canviarà de sentit fins a arribar al pont número 7, on només hi ha un carril es farà un tall total de circulació i caldrà que els vehicles passin pel lateral de la Gran Via. En els trams on hi hagi dos carrils prou amples, s'ocuparan els dos sense tallar la circulació.
I detingut infraganti dos homes mentre intentaven robar en dues cases de Barberà del Vallès.
No tenen antecedents i el seu domicili és desconegut. Han estat detinguts com a presumptes autors de dos robatoris amb força domicili en grau de temptativa. Un testimoni va alertar telefònicament de la presència de dos joves a l'interior del pati d'una finca de la Ronda Catalunya de Barberà. Els joves, en veure's sorpresos, van canviar bruscament de direcció i es van desfer de diversos estris que haurien utilitzat per dur a terme el robatori.
Incident a Sant Quirze per la col·locació de llaços grocs.
Segons informa el compte de Twitter Branca Estudio, un grup de persones van aturar un home que treia llaços grocs del centre del poble. L'individu es va enfrontar amb els manifestants, que el rodejaven amb alguns insults i empentes, com es veu en un vídeo penjat a les xarxes socials. No consta que la policia obrís diligències o s'hagi produït cap denúncia.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un... bon viatge.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Repassem altres notícies fora de la ciutat i la comarca en un format més breu, com ara que els Mossos d'Esquadra defensen l'actuació de la gent de Cornellà, considerant la seva resposta com a correcta i proporcional.
Per al director general del cos policial, Andreu Martínez, l'home batut no va atendre les advertències de la gent i tenia una clara intencionalitat homicida. Tot això després que aquest matí s'ha sabut que la família de l'home mort es planteja presentar una denúncia per negligència contra els Mossos.
El govern de Pedro Sánchez té la intenció de blindar per llei l'exhumació del dictador Francisco Franco.
D'aquesta manera, la seva família no ho podria impedir. La idea expressada per José Guirao, ministre d'Educació i Esports, és aprovar un decret llei aquesta mateixa setmana per modificar la llei de memòria històrica i facilitar així l'exhumació de les restes del dictador del Valle de los Caídos.
La justícia belga no ha concedit l'extradició automàtica a Valtònyc i ha posposat la decisió fins al 3 de setembre.
En declaracions a la sortida dels jutjats, el raper ha mostrat la seva satisfacció per continuar en llibertat i la seva sort, a diferència dels polítics catalans o els joves del Tasso, que considera que no poden tenir un judici just i no podran argumentar la seva defensa.
La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha ofert la majoria absoluta que el seu partit té al Senat per una possible activació del 155.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Montserrat ha insistit en demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que pari als peus al president de la Generalitat, Quim Torra, que posi fre a les seves amenaces a l'Estat, perquè l'Estat som tots, ha afegit. Així s'ha expressat el dia després que el president de Ciutadans, Albert Rivera, hagi instat Sánchez a enviar el requeriment previ per tornar a aplicar la suspensió de l'autonomia catalana.
Dos quarts i dos minuts de vuit, és hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El mercat de fitxatges de segona B entra en la seva recta final. A 10 dies per tancar el mes d'agost, el centre d'esport Sabadell segueix buscant les dues peces que li manquen per donar per posar la cirereta a la plantilla 2018-2019. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda. Dues fitxes majors de 23 anys amb dos perfils clars. Un central que cobreixi la 10 de Pol Moreno i un jugador de banda amb arribada. El club està satisfet amb la confecció de la plantilla fins ara i per aquest motiu no es vol precipitar amb els dos últims fitxatges. De fet, el principal hàndicap que apunta el director general del Sabadell, Bruno Batlle, és la data, un fet que endarrereix les novetats.
N'hi hauran, però no té per què ser aquesta setmana. Vull dir, el mercat m'està obert fins al dia 31, per mi massa llarg, però malauradament això fa que moltes situacions s'hagin d'esperar, s'hagin de madurar, així que bueno, nosaltres estem contents amb l'equip i amb el que tenim, llavors aquest any estem amb un punt més de tranquil·litat a l'hora d'acabar de tancar aquestes dues posicions que queden.
Un dels qui va arribar en els darrers dies de mercat de l'estiu passat va ser Àngel Martínez. El migcampista gironí ha estat un dels jugadors més destacats de la pretemporada. Amb futbolistes en nòmina com Felipe Sanchón, Arturo o Edgar, Àngel ha acabat com a pitxitxi amb tres dianes i espera poder seguir contribuint quan arribi l'hora de la veritat.
Sabem que aquest any són tots importants i no només tenim que deixar la responsabilitat de marcar els davanters, sinó si podem aportar tots. I jo la veritat que de sempre he tingut gol, no molts gols, però sempre aportat amb arribades. Ara la veritat que em concentro una miqueta més en tarees defensives, però si tinc l'oportunitat de marcar gols i ajudar l'equip a guanyar, allà estaré amb la pólvora a tope.
Segon dia consecutiu de descans per la plantilla del Sabadell, que tornarà demà a la feina per preparar la primera jornada de Lliga contra el Peralada Girona B. Serà diumenge a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta i des de mitja hora abans el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Candela Andújar fa història i jugarà la final del Mundial Sub-20 de futbol femení. La sabadellenca va tornar a ser titular ahir al partit de semifinals del torneig, en el qual la selecció espanyola va eliminar l'anfitriona, França.
Un partit intens i que fins a l'últim minut va mantenir una gran emoció. Una companya seva al Barça, Patrick Guijarro, va avançar a Espanya a l'inici de la segona meitat. A partir d'aquí, França va pressionar per aconseguir l'empat. Espanya va quedar-se amb 10 jugadores a 20 minuts pel final del partit. En aquest tram d'enfrontament, França, a més, va disposar fins i tot d'un penal, però la portera Cata el va aturar i va deixar el definitiu 0-1 al marcador. El seleccionador espanyol, Pedro López, es desfeia en elogis cap a les seves jugadores.
És un bon partit que te emociona per la entrega de totes les futbolistes, contra viento i marea, contra totes les adversitats que han tingut durant el partit. Sacar un partit tan difícil tiene el mérito colectivo de absolutamente todas ellas.
Superat el penúltim obstacle, Candela Andújar i la resta de l'equip arriba invicta al partit decisiu pel títol, la final, un duel que es disputarà divendres a 7:45 davant el Japó. A la fase de grups hem de recordar que les nipones ja van perdre 0-1 contra l'equip de Pedro López.
El Sant Feliuenc i el Castellà són els dos últims rivals del Sabadell Nord aquesta pretemporada. Els de Quico Díaz són a dos partits d'encetar la seva primera temporada, primera catalana, en la qual els de Can Oriac esperen consolidar-se en la nova categoria.
Demà passat a 7:45 el rival serà el Sant Feliuenc de tercera divisió, mentre l'últim test serà aquest dissabte contra el Castellà, un equip que acaba de baixar de segona catalana, tot plegat després d'un nou empat de pretemporada, el que els del municipal de Can Oriac van disputar contra el Sant Quirze, un partit dominat pels sabadellencs, però que un gol a l'últim minut dels quirzatencs va igualar. Quico Díaz, el tècnic local, avisa que els seus jugadors han de mantenir la concentració als 90 minuts de partit si volen ser competitius a la primera catalana.
Ahí tenemos que mejorar, sobre todo porque hemos encajado goles en las postrimerías de los partidos, tres de los cuatro partidos que llevamos, ¿no? Y ese handicap pues, es lo que, bueno, tenemos que mejorar, sea como sea, desde el partido del jueves que nos tocó con el San Feliuenc.
El punt positiu d'aquest partit, però, és la millora defensiva de l'equip. Això sí, amb el punt negre del gol encaixat als darrers instants.
El equipo, al ser dominador, como ayer el sábado nos tocó ser, pues defensivamente estuvimos mejor, ¿no? Lo que pasa es que también al que nos hicieran el gol en el último minuto, en una acción precedida por un córner de nosotros a favor, indica que el equipo en esos momentos defensivamente se desconectó un poco, ¿no?
Encara en clau de futbol territorial, ahir es va posar en marxa el nou projecte de la Sabadellenca i en poc més de dues hores, de fet, ja tenen el primer amistós de pretemporada. Els de Jesús Urreda Betis visitaran a les 9 el Llano al municipal de Campotxaner.
I el Club Esportiu Mercantil ha tancat la pretemporada amb dos empats més. El conjunt de Dani Fernández ja ho té tot a punt per al seu retorn a la Lliga Nacional Juvenil després d'una única temporada a preferent.
Els del municipal Arona Marina els van saldar amb empat els dos darrers amistosos de l'estiu, això sí, contra equips de nivell. Dissabte 0-0 contra el juvenil de l'Europa de Divisió d'Honor i diumenge empat a 1 contra el Masnou de segona catalana. En total, 3 empats i 2 derrotes en aquesta pretemporada i un únic gol a favor. El tècnic del Mercantil, Dani Fernández, admet que és la seva principal mancança, l'encert de cara a porteria, però també destaca altres aspectes de la plantilla.
Nosaltres serem un equip molt difícil de batre en tot moment, perquè defensem tots i ho fem bé i tanquem molt bé els espais, recuperem pilotes en claretat, però també són un equip que necessitem de disposar de moltes ocasions per concretar-les, no? Ben és cert que ens hauríem de preocupar si no les tinguéssim, no? Que l'equip ha generat ocasions sota la pretemporada contra rivals de nivell, no han sigut rivals inferiors, sinó rivals de bon nivell.
Tant tècnics com jugadors ja miren cap a l'inici de la Lliga del cap de setmana. El tècnic mercantilista apunta quines opcions tindrà el seu equip en aquest campionat.
Nosaltres estem al mateix nivell, millors ni pitjors que 10 equips més, 11 equips més de la categoria. Crec que els tres filials professionals, el Girona, el Barça i l'Espanyol, que estaran a dalt per potencial de plantilla i de jugadors, el Cornellà i l'Adam, que també estaran a dalt, i potser el Grava com Sant Andreu, que també trobo que són dues plantilles de molt nivell i que segurament lluitaran l'ascens a l'Adam, no? A partir d'aquí tota la resta d'equips.
L'estrena del Mercantil a Lliga Nacional Juvenil serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al municipal Arraona Marinals contra l'actual campió, el Barça B.
Canviem d'esport. La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes, entrenada pel sabadellenc Òscar Trigo, s'ha classificat per als quarts de final del Mundial d'Hamburg. El combinat estatal s'ha desfet per 50-52 del Japó.
I tot plegat té un punt de sorprenent, ja que Espanya havia accedit als vuitens de final del torneig com a cuer del seu grup. Ara bé, en el partit decisiu, en el del tot o res, l'equip de Trigo no ha fallat i ha aconseguit el seu primer triomf en el campionat contra el primer classificat del grup C, el Japó. El jugador del Global Bàsquet, Òscar Onrubia, no ha disputat disputat cap minut en l'enfrontament d'avui. El rival d'Espanya en els quarts de final serà Gran Bretanya, que s'ha desfet d'Alemanya als vuitens per 62-54.
Iker Pajares ha començat amb bon peu la temporada. El sabadellenc s'ha proclamat subcampió de la Copa d'Espanya d'esquash. D'aquesta forma, el jugador del Malibú Esportiu arrenca temporada amb un bon resultat.
I això que el jugador local arribava just de forma, tot just portava 10 dies de pretemporada. Ara bé, la Federació Espanyola obliga els 5 jugadors espanyols professionals a disputar aquest campionat i Pajares no hi va faltar. Malgrat no estar en plena forma i tot i tenir des de vuitens de final partits durs i disputats, va anar passant rondes fins plantar-se a la final, on va perdre de forma clara contra el seu company d'entrenaments, Edmond López. La diferència de física es va notar, diu el jugador sabadellenc, tot i que la lectura que n'extreu d'aquesta Copa d'Espanya és positiva.
Estic bastant content amb el meu rendiment. La veritat que he sigut el que he arribat més tard de vacances i el que més tard he començat a entrenar i a preparar-me per aquesta nova temporada. I estic molt content amb el meu rendiment i el resultat obtingut aquí a la Copa d'Espanya.
Pajares tindrà ara 2 setmanes més d'entrenaments a Barcelona abans d'arrencar amb els campionats professionals al setembre, primer a Xangai i més tard a Helsinki.
I fora de la ciutat, el Girona ha presentat la seva última incorporació, Jairo Izquierdo.
Jove jugador procedent de l'Extremadura i que encara no se sap si es quedarà a l'equip o marxarà cedit. El club gironí també ha aprofitat la jornada d'avui per anunciar la renovació de Pedro Porro, jugador del Peralada Girona B, però que ha començat la temporada a les ordres d'Eusebio Sacristán, al primer equip dels de Montilivi.
La primera jornada de Lliga Primera Divisió va cloure ahir amb 2 partits.
L'empat a 1 entre el València i l'Atlético de Madrid a Mestalla i el triomf in extremis de l'Atlètic Club per 2-1 de van al Leganés. A segona divisió, el Nàstic va veure com el Tenerife li empatava en el minut 94 al nou estadi.
Precisament el Nàstic de Tarragona ha fet oficial el fitxatge d'un nou jugador.
El conjunt tarragoní s'ha fet amb els serveis de Ramiro Guerra. El migcampista hispano-uruguaià de 21 anys arriba cedit pel Villarreal.
Madrid acollirà el nou format de la Copa Davis impulsat pel jugador del Barça, Gerard Piqué.
Després que la Federació Internacional de Tenis validés el nou format proposat per l'empresa de Piqué, ara ja se sap la seu d'aquest Mundial de Tenis per Seleccions. Madrid s'ha imposat a la ciutat francesa de Lille. L'altra candidata a ser seu d'aquesta nova Copa Davis serà, això sí, l'any 2019.
El català Gerard Descàrrega aconsegueix l'or a l'Europeu Paralímpic que es disputa a Berlín aquests dies.
El reusenc ha batut a més el rècord del campionat del salt de llargada en la categoria T11. L'olotí Xavier Porras s'ha penjat el bronze en aquesta mateixa prova.
I un últim apunt, Rafinha negocia la seva cessió al Betis en busca de més minuts dels que tindrà el Barça.
El pare i representant del blaugrana, Mafinho, és qui s'encarrega de l'operació. El Sevilla, mentrestant, ha obtingut la cessió del migcampista Maxim Gonalons. El francès arriba cedit per la Roma.
Moltes gràcies, Marc. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
temps. Senzill, el temps al teu costat. Ballarem amb la sort, amb la sort.